Escoltant, sentiràs. La caravana.
I una gota cau, una individual, penja de cornises, es perd dins un vessant. Tot ajut pretens pescar-la com qui atrapa un peix. Et penses que s'esbut, però la gota ja no hi és.
Mireu, Guillem Gisbert és cantant, músic, però sobretot és poeta. És un creador de contes, viatges metafòrics que entren per l'oïda per capbussar-te en fantasies que has viscut o no, però que et fan aprendre i a seguir aquest camí a voltes entrebancs, a voltes il·lusions i a voltes metes victorioses sense massa pretensió. I ara ens ho demostra en solitari amb la mateixa empatia total de sempre per potser així sentir-se un home realitzat. I entre lletra i lletra, a ritmes melòdics d'experimentació sonora, com si fos testimoni del miracle de les planes, Gisbert entra i entra bé en mons imaginaris i no tant com ha entrat avui a l'estudi de la caravana, on ara mateix seríem dues torres per ballar la mazurca si jo no medís 1,63. Avui a Guillem Gisbert, si no hagués vingut, li hauríem d'haver dit hauries hagut de venir. Ho hauríem entès si hagués sortit Balsing Batilda, aquest cop sí, com els gegants de la ciutat, Oli Sobretela. Però tenim dret a sentir-nos il·lusionats com l'estudiantina que acaba d'aprovar i com aquell que entona no qualsevol cantiga de Montse i dir allò de Guillem Gisbert, molt bon dia.
Carai, bon dia, què tal?
Ni molt pobre ni molt benestant.
Guillem, què tal, com estàs?
Doncs molt bé,
suposo
bon dia.
De mitjà en mitjà.
De mitjà en mitjà, una mica sí, així com dies de promoció intensos, però...
T'has cansat?
No, no estic cansat, estic content i estic amb energia i encara me'n queda molta gent que més em val.
Com et portes amb tu mateix, com a nou Guillem Gisbert, artista en solitari?
Vaig descobrint, amb tots els passos que significa fer un disc en solitari, que comences doncs, pensant, imaginant-te una cançó, després comences a pensar com la gravaràs, quina estètica musical tindrà... Ara que estic en el moment de la promo estic descobrint altres coses, és a dir, a pas que faig, descobreixo coses noves i sobretot coses que no sé fer, perquè hi havia moltes coses que evidentment amb els meus companys de Manel es resolien d'una manera misteriosa per mi, que volia dir que l'estava fent algú altre, la cosa aquesta que resolia. I per tant ara vaig descobrint mica en mica totes les coses que he d'anar decidint i fent sol o aixecant el telèfon i trucant algú perquè m'ajudi.
Et preguntava si estaves cansat físicament de tot aquest esgotament de fer entrevistes, de presentar el disc, etc. I mentalment estàs cansat de que entrevista rere entrevista i surti sempre Manel? O ho tens molt assumit?
No, és a dir, no m'ha sorprès i m'ha semblat lògic, hagués estat molt ingenu per part meva pensar que la gent no em preguntaria per Manel, però és que a part, diguem, tampoc em plantejo aquest projecte com per oposició a... El grup, vull dir, el grup me'l sento molt meu, igual que els meus companys crec que se'l senten seu, i n'estic orgullós, hem fet molt bona feina, som molt bons amics, ens estimem molt, i per tant entenc perfectament que si jo, que pot 15-16 anys que estic en aquest grup, doncs les entrevistes que estic fent ara se'm pregunti, i possiblement és una cosa que em passarà tota la vida, i té tot el sentit del món.
Tota la vida fins que torna.
Fins que torni Manel? No, home, sí, el dia que vinguem els quatre, doncs llavors no preguntaràs què tal, com van per Manel. Sí.
Mira, abans de començar amb el disc, jo recordo que la primera vegada que t'hem vist en directe presentar el disc va ser la cerimònia dels Gaudí.
Sí.
I la cerimònia dels Gaudí, jo ho vaig dir en directe amb en Víctor Rodrigo, que és col·laborador nostre, el periodista expert sobre cinema. Vam discutir molt aquella gala dels Gaudí, on vam veure moltíssima gent que anava, venia, sobretot durant la teva actuació musical. Allò et va molestar?
No, em va molestar. És a dir, a veure, el tema dels Gaudí, el que passa és d'aquestes coses que passen a vegades a la vida, que és que, en plan, hòstia, va ser una barreja entre mala sort, un lloc en el qual jo li havia donat una especial importància, perquè era, crec que, la primera vegada que em pujava sol a un escenari, després de, és a dir, sense els altres tres, i en el meu cap era una cosa que anava a ser, doncs, teatral, important, i que anava a estar carregada de significat. És la cançó aquesta de l'home realitzat que parla sobre el Rafael Azcón, el guionista, i per tant tenia sentit aquella aparició. I, evidentment, jo ho vaig planejar amb tot l'amor del món. També crec que la gent de la gala ho va planejar amb tot l'amor del món, tothom. I després, aquesta gent que dius, aquells planos oberts que van sortir per la tele amb la gent parlant, és a dir, aquella gent no és que estigués exactament... O sigui, aquella gent pensa que estàvem a publicitat i, per tant, és d'aquelles coses que és com una sèrie de fatalitats que van totes juntes i llavors, bueno, doncs hi ha aquells planos que,
sí,
bueno,
acabaré rient. Sí, però l'art, encara que sigui durant la publicitat, segueix sent art, no?
Sí, el que passa és que tenim, o sigui, podíem pensar que era publicitat i, per tant, estava, era una prova de so, per exemple. Jo crec, jo ho vaig interpretar d'aquesta manera. No tinc la sensació, perquè després m'estan preguntant molt aquests dies aquesta cosa, la gent de la cultura, passant de la cultura. Crec que no cal que treure les coses tant de d'allò. Aquella gent simplement estaven portant una hora asseguts en silenci. És una indústria que suposo que hi ha gent que es veuen de tant en tant i els feia il·lusió comentar la jugada. I tenia bons amics allà dins, en el fons, vull dir que... I els fa, és això, sobretot aquesta cosa d'indústria. Feia una hora que portaven de gala, es van aixecar i van començar a parlar, o se'n van anar a pixar, o van anar a buscar una copa, o van anar a saludar un vell amic. Mm. Vull dir, no és més que això, per mi, eh? Vull dir, una altra cosa és que realment la meva experiència personal, doncs, home, aquell dia n'he tingut de millors, sí, però no passa res.
Et vas sentir incòmode el fet d'estar sol a l'escenari? Perquè això ara sí que ja ho has provat.
Bueno, anàvem amb l'Arnau Grabolosa, que era el noi que tocava el piano, que m'acompanyava també en el directe que estic preparant. I sí que, al final, també hi ha una cosa que és interessant, això de l'altre dia els Gaudí, que és com la importància de la litúrgia, no? Perquè jo al final vaig sortir i vaig fer exactament el que vaig sempre, sense els altres tres, però vull dir, vaig cantar una cançoneta, vaig intentar no desafinar gaire, vaig intentar recordar la lletra i més o menys me'n vaig sortir. Jo quan vaig acabar estava més o menys satisfet amb l'actuació. Que important en litúrgia, en el sentit que si canvies el públic mirant-te en silenci per aquell plano, doncs, bueno, es converteix en un tema. I, sobretot, el personatge que està dalt de l'escenari perd poder, perd sex appeal, perd una sèrie de coses que, al final, jo estava fent exactament el mateix que faig sempre, però si a l'altra banda poses allò, de cop el personatge gairebé queda ridícul. I és interessant, vull dir, això és la litúrgia.
M'interessa això del personatge. Si no hi ha personatge, Guillem Gisbert no s'atreveix a pujar sol davant del públic o sobre un escenari?
Bueno, diguem, pot haver-hi graus de personatge diferents. Jo crec que al llarg de la meva carrera pujant-me dalt d'un escenari hi ha hagut vegades que el personatge que estava a l'escenari era més semblant a mi i a vegades menys, i a vegades hi ha més distància i a vegades menys, però en general no he estat mai jo. I crec que una part de ficció quan et puges dalt d'un escenari és necessària. Sí, és necessària, crec que sí.
Quin és el Guillem Gisbert més tu?
No, em refereixo, per exemple, que al principi del grup jo què sé, jo per exemple pujava a l'escenari amb la mateixa roba que sortia a casa o que anava al supermercat al matí. En canvi, fa un parell de gires que hi vaig amb maleteta als concerts i llavors em canvio i aquest canviar-se hi ha una transformació que també ajuda als moviments i ajuda a la persona que puja a l'escenari. Però tot i així, quan em pujava amb la mateixa roba amb la que havia arribat al bolo, igualment, quan em posava a parlar, quan presentava les cançons, no acabava de ser jo el personatge aquell que es posava a parlar. No és el meu joc, ara podríem estar fent un cafè i conversant, o ara mateix parlant, tampoc.
Parlem moments abans de treure, o que s'estrenés, o que sortís al mercat el nou disc, Balla la Masurca, perquè el teu primer disc de debut en solitari ara fa 5 dies, tot just abans de sortir, com deia, va batre rècords, per exemple, i sold outs en entrades a concerts sense ni tan sols vendre el disc, encara. Com t'ho vas prendre tot plegat? És a dir, això fa il·lusió o afegeix pressió al treball?
Sí, a veure, no sé si va batre rècords. Es van vendre ràpid les entrades, diguem.
No, Déu-n'hi-do.
Vaig fer un... Sí, no, i tant. Vaig anunciar...
Va vendre en hores, això, eh?
Vaig anunciar un concert a la Poli i es va vendre molt ràpid. No, quina és la meva conclusió d'allò? Jo en aquella època encara estava treballant en la producció de... Estava treballant amb la cançó amb la que has obert, amb Empatia Total, I vaja, enmig una mica del disc encara no havia començat ni a mesclar. Llavors, per a mi va ser important, perquè evidentment aquesta... És a dir, vol dir que no estaràs del tot sol. Sempre hi ha aquella cosa de que, bueno, per més que jo formi part de Manel, quan comences una cosa que es diu Guillem Gisbert, no saps exactament quina serà la reacció de la gent. Per altra banda, aquelles entrades sóc perfectament conscient que les va vendre Manel, no les vaig vendre jo. I això serà una cosa que, mica en mica, jo vull pensar que aniré treballant, que aquest disc, si la gent se'l va escoltant i li ve de gust escoltar-lo en directe, doncs, mica en mica, m'aniré sentint més meves les entrades que vagi venent. Ho estic explicant a les entrevistes. Aquell vespre, quan vaig arribar a casa vaig enviar un missatge als meus companys a Manel dient hem esgotat l'Apolo. Vull dir, òbviament no vaig ser jo, no? Vull dir, va ser simplement una inèrcia del cantant de Manel que feia un concert. I va ser l'Apolo i després les trenes de Girona al cap de molt poc. A partir d'aquí ara començarà una feina. Aquesta inèrcia de Manel pot vendre entrades per aquell cap de setmana, però no en vendrà moltes més, perquè al final això és un altre projecte i jo he d'anar veient on vaig a parar ara amb aquest disc.
Tens por que això et jugui a la contra? És a dir, que la gent vulgui anar a veure Manel i quan surti pensi, hosti, no, això no era Manel.
No, perquè jo crec que estic explicant més o menys quina és la meva intenció. Crec que, és a dir, jo formo part de Manel i aquesta part que forma part de Manel doncs estarà al de l'escenari, però realment no tinc cap mena d'intenció, és a dir, no serà Manel el que giraré. Per tant, crec que la gent quan vingui a veure'm això aproximadament ho tindrà una mica clar, perquè és el que vaig dient sempre. Per tant, no tinc aquesta sensació de que la gent... És a dir, que la gent vingui més o menys informada quan em vingui a veure. Mm.
Per què vas decidir avançar 5 cançons de les 11 que conformen el disc?
Hi ha una cosa que no hi ha cap llibre, diguem, escrit sobre com es pot fer bé o millor, que és aquest procés d'acostumar precisament a una persona que està tan íntimament relacionada a un grup de música, que a més ha sigut un grup de música que ha tingut èxit i que és el cantant, vagi presentant un projecte en solitari. A mi m'ha donat la sensació que anar acostumant a aquest personatge que es diu Guillem Gisbert i que va presentant cançons era millor fer-ho mica en mica, que no pas tot de cop. Però hi haurà qui pensarà el contrari i potser hagués estat millor fer-ho tot de cop i sortir així per sorpresa. Vés a saber, eh? No estic convençut de que l'estratègia hagi estat la més adequada. El que passa és que al final aquestes coses sempre passen el mateix, que tothom té opinions, però al final se n'ha de fer una, però ha estat aquesta. I no penso que hagi estat malament. També penso que és un disc que és... Les cançons s'han de mastegar, demanen molta paciència, i anar-les presentant mica en mica també crec que ha ajudat, perquè així la gent es podia anar acostumant a les cançons i les podia saborejar mica en mica. I a part de tot això que t'estic dient, hi ha una altra raó, que és que si jo volia estar tocant a l'estiu, necessitava anar contractant concerts i, per tant, havia d'anar presentant el projecte. Si seguia presentant el projecte sense... Si seguia contractant concerts sense presentar el projecte, tornava a passar això que estàvem comentant abans, de que venien les entrades Manel i no jo. Per tant, convenia anar presentant cançons, o jo pensava que estava més còmode en aquesta situació.
En aquest sentit, també la indústria musical ha canviat molt des de l'aparició de les plataformes digitals com Spotify, Apple Music, etcètera, etcètera.
Home, fan molt més senzill l'aparició dels singles i l'aparició de cançons d'un dia per l'altre. Tu fas la cançó, t'arriba el màster i en un moment la tens pujada a YouTube i a Spotify, no? I això realment ajuda i dona molta més velocitat. Jo recordo al principi amb Manel, sense totes aquestes... YouTube igual ja existia, YouTube, però el streaming no existia. I recordo molt que, per exemple, si feies un avançament, fèiem avançaments a vegades per premsa, coses d'aquestes, era un petit CD on, amb això, un CD single, en vam fer un, em sembla, amb el segon disc, amb... no sé, amb Boomerang i Aniversari, no ho recordo. I que era una cosa que s'enviava a premsa i tal. Clar, havies de fabricar els CDs, era tota una complicació. Ara, en canvi, doncs sí, la tecnologia et permet fer-ho de manera molt immediata.
Però és a dir, juga a favor, perquè arriba a molta més gent i, per tant, la música catalana no només es queda a casa nostra, sinó que traspassa fronteres, o juga a la contra perquè ara els músics heu de viure pràcticament de concerts, perquè Spotify paga com paga.
Sí, el streaming, evidentment, no ha estat una solució... O sigui, no ha ofert una solució econòmica, i els músics venent discos guanyaven diners abans, ara no se'n guanyen. Això és veritat. Però el món s'ha transformat i, en aquest sentit, no sé, crec que els músics ens podem estar queixant molta estona sobre el tema o simplement intentar... A vegades passa que els oficis, per transformacions tecnològiques, doncs van canviant el seu lloc, el seu rang econòmic, no?, en la societat, i són coses que passen. I en aquest cas, els 80s, els 90s, la venda de discos va ser un negoci milionari, i ara no ho és, tu. No sé com dir-te. Vull dir, per més que et queixis, és una cosa que ha passat, no sé, doncs els ferrers al segle XIV tenien un tipus de feina molt diferent a la que tenen ara, no? Vull dir, ho veig una mica així. I pel que fa al tema de si la música catalana es pot escoltar més arreu, diguem-ne, existeix la possibilitat tecnològica de que s'escolti més arreu, però això és com tot a internet, és a dir, una cosa és que hi sigui i l'altra cosa és que la vagis a buscar. I al final, sempre la gran diferència és aconseguir que la gent et vagi a buscar, que escrigui el teu nom a l'streaming que sigui, et busqui, posi play i s'hi passi una estona escoltant-te. I això, en aquest sentit, més enllà d'oferir la possibilitat, s'ha de fer molta altra feina, començant perquè la música tingui qualitat, per aconseguir que la gent t'escolti.
Ho deia abans, Guillem, a l'entrada, alguns et consideren un dels grans poetes del segle XXI. Jo t'he dit abans, ets cantant, músic, però sobretot poeta, i si em deixes afegir, un gran explicador de contes. Tu et consideres així?
No, jo estic còmode en l'etiqueta aquesta de, diguem-ne, escriptor de cançons. Hi ha el concepte aquest que utilitzen en anglès, el songwriter, és el lloc en el qual em sento més còmode.
Et sents una mica juglar, explicant històries de poble en poble?
Bueno, a vegades faig cançons que són més narratives. Bueno, sí, però el concepte de juglar, al final, els juglars no deixaven de ser artistes pop, perquè, sí, no em sembla malament. Tot i així, després, aquestes fronteres que tu dius, per exemple, la cosa aquesta del poeta, de l'escriptor, no sé quantos, jo al final no penso mai gairebé cap paraula que no estigui dins d'una melodia. I per mi... Jo treballo amb un artefacte que té a veure amb lletres i melodia alhora. Crec que una de les meves lletres necessita la melodia per acabar de tenir raó de ser i per agafar un significat ple. I són oficis que són diferents.
Perquè com treballes, Guillem? Perdona, va primer la melodia, després la lletra? Va el concepte, la melodia i després la lletra?
Clar, jo al llarg de tots aquests anys, evidentment, he fet coses diferents, però en general... Tinc com una mena de convenciment, que és una fe gairebé, que és que va bé... que la lletra surti o treballar-la alhora que la melodia. Quan una melodia o quan una lletra transmet, amb la seva melodia, transmet que havia de ser aquella melodia i havia de ser aquella lletra i no podia ser una altra cosa, és que estàs fent bé la feina. Llavors, aquest punt és el que crec que la gent que ens dediquem a això estem buscant sempre. Aquella frase cantada que transmet una sensació de, és que havia de ser aquesta melodia i havia de ser aquest contingut amb aquesta lletra i no podia ser cap altra cosa. Per tant, hem de treballar tota l'estona amb els dos cavalls, estirant-nos, el de la música i el de la lletra, cap a una banda i cap a l'altra, i ser-ne conscient dels dos cavalls, intentant avançar cap a algun lloc.
Un mecenes va pagar amb l'uniforme i el calçat. La modista va ajustar amb la casaca amb els daurats. En el mirall somreia el reflex de la cara contenta.
Guillem, què és per tu ballar la masurca, més enllà del tema, com a concepte de disc?
A veure, en aquest cas, més que... És a dir, per exemple, m'agrada el ballar la masurca com a títol del disc perquè m'agrada la relació que té amb la portada, perquè és un títol aparentment... una invitació a la festa, no?, i un aparentment com hedonista i festiu i tal, però després, en el fons, combinat amb la portada, que també té un element hedonista, però en el fons jo estic allà al mig en una festa sol, no?, al mig d'una multitud, i possiblement amb ganes de marxar. Fa pinta que al cap de 15 segons que m'hagi enganxat el fotògraf amb aquella mirada, doncs marxaré d'allà. Jo crec que devia anar així, això va ser una inauguració en un bar, i fa pinta que estic a punt de
marxar. És una fotografia més o menys improvisada, o és?
No, més o menys improvisada, no, del tot improvisada.
Del tot?
Sí, això, sí, és una fotografia, és una sessió de fotografies d'un fotògraf que va ser contractat per la inauguració del Bar Viu a Gràcia, un bar, i vaig anar-hi. I allò típic de que després aquest fotògraf, doncs, hi ha un arxiu de fotografies que es veu, doncs, tot la gent passant sovint al bar, tal i que qual, i de cop passaves, i a la foto que feia 37, de cop vaig veure allò i és com... Bueno, em vaig sentir com... Part de la meva ànima va quedar allà com el descobert, no? I és, bueno, aquestes coses que a vegades, atzars d'aquests estranys que passen, i per això vaig decidir que seria la portada. Llavors, la masurca dins de la cançó... Bueno, té a veure també amb és la vida d'un artista, la cançó, i tota aquesta part polonesa i d'Europa de l'Est, de postguerra, anys 50. La vaig enganxar d'una pel·lícula que es diu Cold War, Guerra Freda, d'un director polonès que es diu Pavel no sé què, que em va agradar molt. És una pel·lícula que deu tenir 6 o 7 anys, la vaig veure al cinema, és un blanc i negre molt, molt bonic, i especialment el primer acte hi ha una companyia de ball folklòric que es dedica a recórrer una Polònia absolutament destruïda per la guerra i tal, i llavors les imatges d'aquesta recuperació del folklore, d'aquests balls, d'aquests uniformes, doncs m'ho vaig apuntar en plan, hòstia, que interessant, potser ho vaig tenir fins i tot de fons de pantalla en algun moment, i res, va quedar allà en algun raconet i al final ho he acabat utilitzant per la cançó.
Clar, en el teu primer disc en solitari trobem molta cançó reflexiva, cosa que no ens sorprèn, perquè en Manel ja passava una mica tot això, però sobretot, ara que ens deies lo del blanc i negre, trobem molta nostàlgia, no? Ens fem grans?
O sigui, parlo molt per exemple, la cançó aquesta de Miracle a les Planes, que parla de l'època d'estudiant, o la mateixa estudiantina. Parlo de l'època d'estudiant, però no crec que... O sigui, la intenció, de fet, no és gens parlar-la amb nostàlgia, perquè més aviat ho recordo com una època gris i com una època carregada de dubtes i carregada d'aquesta crisi existencial del xaval que decideix estudiar periodisme sense saber massa per què i que està tornant de l'autònom i és tard i és fosc. Vull dir, no recordo amb excessiva nostàlgia aquella època i la lletra no crec que vagi d'això, eh? No crec que vagi de 15 anys més bons aquells, no. És més això d'adonar-te'n d'aquell moment en el qual et penses, a més, amb la decisió, en aquest cas, d'haver estudiat periodisme, que estàs com directament abocat cap a un futur que ha tingut a veure amb aquella decisió i jo no ho tenia clar, no m'agradava el que estava estudiant, però tampoc trobava cap solució i buscava dins meu aquesta cosa de la vocació, d'una mena de crida, d'alguna cosa que em tibés i entendre quin havia d'estar el meu lloc al món, i això va ser una cosa que vaig viure amb tensió durant molt de temps. I després les cançons, al final, que crec que acaben parlant, aquestes que et deia, és una mica... cançons escrites una mica contra la idea de vocació, no? Jo crec fermament que es pot passar pel món sense saber massa què s'hi ha vingut a fer i no passa res, val la pena tranquil·litzar-se i val la pena no posar una mica en quarantena aquesta idea de vocació, perquè moltes vegades no apareix. Jo m'he dedicat a això per atzars de la vida i no era la meva vocació ser cantant pop i estar aquí ara fent una entrevista amb tu, però m'he anat trobant bé, però també per això, per atzars.
Per cert, parlant de periodisme.
Sortíem que era fosc als estudiants, que fèiem torn de tarda, travessàvem el campus buit, jo anava mig frustrat. Tanta calma pot semblar excessiu.
Em deies que el periodisme era una mica la teva vocació. Quan la vas perdre?
No va arribar a ser-ho mai. Jo era una persona amb 17 anys que era, pues, jo què sé, de lletres mixtes, no? Vull dir, aquesta cosa vagament de lletres, però sense res concret, clar al cap. I llavors, a partir d'aquí, vaig decidir estudiar periodisme. Vaig fer el torn de tarda a l'Autònoma, i que és el que parla de la cançó. I llavors, a partir d'aquí... diguem-ne, una cosa que és simplement una petita decisió, de cop es converteix en la teva vida i es converteix en una direcció que se suposa que la teva vida està prenent. I llavors aquí em va agafar un gran dubte, que era una cosa que també té a veure segur amb el meu caràcter, eh? però recordo aquella sensació de descobrir el gran dubte, no? i el poder que té prendre una decisió i llavors està pensant que t'has equivocat i el pensament aquest obsessiu, donant-li voltes a les coses sense saber exactament com solucionar-ho. Llavors això és una cosa que va ser una emoció que va ser important per mi en aquella època. És una emoció, diguem-ne, per la part de... escriptor de cançons, diguem, és una emoció que no tens la sensació que es pugui encabir dins del que és un format pop de cançó, però bueno, amb els anys, això d'utilitzar temes que no són tan habituals en les cançons i intentar donar-los forma i que es converteixin també en una cançó i que les cançons no tinguin de tenir sempre, doncs, temes més habituals, com pot ser, doncs, els focs artificials de l'amor, no? I aquestes coses que són més habituals, doncs sempre és un tema que m'interessa i m'agrada intentar utilitzar la disciplina i l'estructura del pop per parlar de coses diferents.
Sí que vas arribar a treballar a Periodista Pro.
Sí, vaig treballar... Vaig fer les pràctiques al periòdico, llavors tenia aquesta edició andorrana al periòdic d'Andorra. Vaig treballar allà fent una substitució, una baixa de redactor d'esports. I després vaig treballar al Departament de Comunicació d'un parell d'editorials. Això va ser, allò de les editorials, un parell d'anys abans de gravar els millors professors europeus el primer disc de Manel. Vull dir, va ser com molt... va estar tot molt lligat una cosa amb l'altra.
Com el veus ara, el món del periodisme? Et foto un jardí important.
Jo sempre vaig pensar, i ho veig més ara, que en el fons sempre pensava que els estudis... I és una cosa que em donava certa calma en algun moment... eren pitjors que la professió. És a dir, que la professió l'hagués pogut disfrutar i que, diguem-ne... El periodisme té una cosa que m'agrada molt en relació al que faig, que és que en lloc de parlar tota l'estona o de pensar tota l'estona en un mateix, estàs mirant a l'exterior, la qual cosa és molt, molt saludable i interessant. Jo, al final, ara fa 10 dies que el meu cervell l'única cosa que està és donant-li voltes a les meves cançons, a quatre cosetes que vaig pensant i que vaig repetint, no? I, en canvi, el periodisme és just el contrari, és mirar fora. Per tant, en aquest sentit, em sembla que potser els estudis em van donar aquestes ansietats, però l'ofici té molta gràcia. Per altra banda, sí que penso que hi ha tota aquesta part relacionada... Jo vaig començar a estudiar periodisme l'any 99. En aquella època, jo recordo, la facultat m'ensenyaven a buscar coses a Yahoo. Vull dir, no existia pràcticament internet i les xarxes socials no existien. Tota la part de xarxes, no sé exactament com l'hagués viscut. La part també, per exemple, jo ara amb el disc m'he obert un compte d'Instagram i he de fer tota aquesta part de promoure'm a mi mateix, que és una cosa que em costa i que no em resulta natural. El món del periodisme, en aquest sentit, crec que també, especialment per les generacions noves, aquesta cosa de tenir força, seguretat en un mateix, promocionar-se a xarxes, no sé si m'hagués sortit bé, però no faig bona pinta.
Li deia al Guillem abans, fora d'antena, que tot el disc és preciós, perquè és preciós, però a mi hi ha una cançó que m'enamora, que és Les aventures del general Lluna, i que sona així. Escolta'm, Guillem, estàs avasat normalment a fer cançons llargues. Aquesta és una d'elles. Nosaltres ens acomiadem amb aquesta, esperant que tornis, tot just per comentar...
Moltíssimes gràcies.
Com va la gira i com va tot plegat. Guillem Gisbert, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Que vagi molt bé, molt bon dia, gràcies per convidar-me. A sudar la fusta, l'aigua que em va mantindre viu.